Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope, en el dia en què parlarem, entre d'altres coses, de les rotacions de Luis Enrique. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Molt bé, Albert Díez, hola.
Hola, Ballori, com estàs? Bona tarda a tothom.
Marc Pairés està al control de so, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Ballori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
El català David de la Cruz convocat pel Mundial de Ciclisme en Ruta que es disputa la setmana vinent a Doha, al Qatar.
Top 4.
Marc Gasol ha reaparegut aquesta matinada, ho fa després de 8 mesos lesionat per una fractura al peu dret. Ha estat el primer partit de pretemporada de Memphis.
Top 3.
A l'Espanyol, el club blinda el planter. Ahir us avançàvem la renovació de Marc Roca i avui ampliem, explicant que la clàusula del nou contracte serà de 40 milions d'euros.
Top 2.
El Barça fa oficial que Ivan Rakitic no va amb Croàcia per unes molèsties al tendó d'Aquiles del peu esquerre, però rebrà l'alta mèdica, segons hem pogut saber, per jugar contra el Deportivo de la Corunya.
Top 1.
Segons ha informat el partidazo de Cope, el partidazo de Juanma Castaño, Leo Messi tindrà minuts davant el Deportivo de la Corunya. Es provarà el proper partit del Barça. Recordem que recupera d'una lesió a l'abductor dret.
Entrevistes a Esports Cope.
Avui, en aquest temps de ràdio, parlarem amb el ciclista David de la Cruz, el ciclista de Sabadell, escoltarem el vicepresident de la NBA, Jesús Bueno, repassarem el que va explicar Andoni Zubizarreta, el partidazo de Copé, i parlarem de seguida amb el periodista del Periódico de Catalunya, Joan Carles Armengol.
El debat a Esports Copé.
Avui hem convocat pel temps d'opinió del programa, com és habitual, Temps Bracafé, a l'Emilio Pérez de Rozas i el director del portal Esport Yul, Elías Israel.
La pregunta a Esports Copé.
I a les xarxes socials, les principals, el Facebook i el Twitter. Atenció, us preguntem avui si està aplicant bé les rotacions Luis Enrique al Barça. La Sònia Leal, n'hi ha moltes respostes, gràcies a tots i a totes. Deia que la Sònia Leal pensa que massa jugadors nous al camp, un o dos val, però afegeix que no quatre de cop, és la seva opinió. El Sergi Aquerra diu que no tenim banqueta i l'Oriol Consuegra diu no, referint-se a l'últim partit del Barça, el partit del Celta no era per rotar. Recordeu que aquesta setmana recollim respostes a totes les preguntes Facebook i Twitter d'Esports Cope perquè divendres sortegem un lot de productes, no és qualsevol, és un lot de productes oficials del Futbol Club Barcelona. Entreu a Facebook i a Twitter i veureu la foto, és un lot de productes xulo, xulo. El divendres, fins les 3 teniu marge per respondre a la pregunta Esports Cope, abans de les 4, al sorteig. Ballori, endavant, tot teu.
Moltes gràcies, Albert. Passen gairebé 18 minuts a les 3 de la tarda, això ja està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Hola, Unai Emery París, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, Mercado.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer abrir con Jordi Alba.
Hola, buenas noches.
Nos está esperando Paco Gémez. Un placer abrir este partidazo con Mata.
Todos
hola, Juan.
Juegan
hola,
Juan. El partidazo.
Si dices el fútbol es así, Dani, no estás asumiendo que es normal. Yo no asumo que sea normal.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Si no fuera por Ana, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Ana no podría llevar a su hija al colegio. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
Oye, vaya cochazo. ¿Y con navegador?
Claro, es la nueva edición limitada del Nissan Pulsar Navi por solo 14.600 euros, financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank.
¿Qué? ¡Frena! ¡Me voy a por uno!
¡Corre, que se acaban!
Nissan Innovation that Excites.
¿Te preocupa no poder pagar tu hipoteca en el futuro? Preventiva ha creado Reinicia, el único seguro que te protege si en el futuro no puedes afrontar los pagos. Llama al 920-3010.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Tots hem coincidit aquesta temporada en què el Barça havia millorat la segona unitat, o el fons d'armari, que Luis Enrique tenia més i millors recursos per administrar, més arguments per rotar, i que la diferència entre l'equip de gala i els teòrics suplents s'havia escurçat. I és així. Si tu compares les banquetes de la temporada passada amb les d'aquesta, hi ha una diferència evident. Però després mires l'11 titular dels dos partits que el Barça ha perdut aquesta temporada, a la vez i Celta, i en cap dels dos hi figuren ni Iniesta ni Messi. hauria de ser capaç el Barça de guanyar a l'Alavés i al Celta sense Iniesta i Messi a l'11? La resposta, convindrem, en que seria que sí. Ha estat capaç de fer-ho? Doncs no. No sabem què hagués passat amb Iniesta i Messi al camp de sortida en aquests dos partits. El que sí sabem és què ha passat sense ells. La mala notícia és que, tot i els fitxatges, l'equip continua notant massa l'absència de Messi. La bona notícia és que Messi ja torna.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Comencem parlant de Messi. Sílvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Venim informant a les últimes hores a COPE que Leo Messi ja tindrà minuts en el proper partit del Barça de Lliga contra el Depor.
Ho van explicar els companys del Partidazo de COPE. La intenció de Leo és reaparèixer en aquest primer partit de Lliga després de l'aturada de seleccions contra el Deportiu al Camp Nou el dia 15 d'octubre. Si tot va bé, jugaria uns minuts per anar agafant ritme, perquè, com venim explicant, l'objectiu és arribar a tope pel partit de Champions contra el Manchester City 19 d'octubre. Ahir Leo començava a córrer sobre la gespa i avui continua amb la recuperació prevista.
I des de l'Argentina, després de les polèmiques manifestacions del seleccionador Bauza de fa uns dies, dient que el Barça no cuidava a Leo Messi, continuen donant-li voltes al tema.
No aprenen, eh? Sembla que a l'Argentina la lesió de Messi és un tema on tothom hi vol ficar cullerada, i ara ha estat Jorge Miadoski, secretari de Seleccions Nacionals de l'AFA, i ha dit la seva. Ha acusat directament el jugador de no cuidar-se, mentre assegura que els metges de la selecció i els del Barça tenen la màxima prudència amb el seu estat.
El que no se cuida me parece que es el jugador, porque siempre quiere jugar, siempre tiene esa exigencia. Me parece que lo que hay que tratar es de cuidarlo entre todos de la mejor manera. Me parece que el Barcelona lo cuida, la selección argentina lo cuida, así que me parece que se sacó las declaraciones de Bauza en su momento de contexto, y me parece que lo que hay que tratar es de eso, de mantener cierta tranquilidad y ver que el jugador tiene necesidad de jugar.
Afegeix Miadoski que s'ha d'agrair als jugadors que vulguin fer l'esforç de jugar amb la selecció i que esperen poder comptar amb Messi per la propera aturada, que serà el novembre, quan Argentina jugarà contra Brasil i Colòmbia.
Primer Bauza dient que el Barça no el cuida, i ara resulta que el que no es cuida és el propi Messi. Segur que a Messi tampoc li fan massa gràcia aquestes manifestacions. Entrenament de l'equip, o del que queda de l'equip, aquest matí aquí a Barcelona, Sílvia, ha sorprès la presència de Ter Stegen, que encara
sí.
Està per aquí.
Sí, ha volgut estar amb els seus companys el dia que l'equip tornava a la feina després d'un dia de descans. Ter Stegen no s'ha d'incorporar amb la concentració de la selecció alemanya fins demà. Per tant, avui encara ha estat entrenant-se amb el Barça. Només queden 5 jugadors disponibles: Arda Turan, Masip, Aleix Vidal, Matié i Rafinha. Han fet recuperació Messi, Rakitic i Umtiti. Tots tres, per cert, estaran recuperats pel pròxim partit contra el Deportivo, també el francès Umtiti. I han entrenat del filial Marlon, Captu, Malenya, Carbonell i Nili.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
S'ha parlat moltíssim a les últimes hores de l'error de Ter Stegen a Balaïdos, potser massa i tot. Hem vist repetida la jugada infinitat d'ocasions. Ahir va estar el Partidazo de COPE l'home que el va portar al Barça, que no és un altre que Andoni Zubizarreta. Anaïs Martí, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, va estar Andoni Zubizarreta, que com a exporter que coneix la pressió i el que implica defensar la porteria del Barça, va empatitzar molt amb Ter Stegen. Li explicava Juanma Castanyó que les repercussions que tenen els errors dels porters també s'haurien de traslladar als encerts. Va destacar el valor de Ter Stegen donant la cara a la zona mixta i va explicar com va descriure el seu perfil quan el va fitxar pel Barça, i no, el joc de peus no va ser la primera cosa que le va a cridar la atención. Escoltem Zubi.
Como he estado en esa portería, pues entra las mismas sensaciones que cuando veo a cualquier portero no estar plenamente acertado, ¿no? Porque los porteros no solemos poner en el sitio a los demás.
Tú, evidentemente, avalaste su fichaje. Él ha dicho públicamente que está en el Barça gracias a Andoni Zubizarreta. Seguramente comprendes más que nadie su estilo, su forma de jugar al fútbol.
Esto del fútbol, y eso sí es una cosa que le explique como él lo ha contado, lo puedo contar yo, pues que eso de jugar un equipo como el Barça tiene muchas cosas buenas y algunas cosas complicadas. Pues bueno, esa es la dificultad. dificultad de jugar de portero, ¿no? Lo que a mí me gusta es que esa misma repercusión que se le da a un error de un portero se le dice también a sus aciertos.
¿Tú crees que se la juega demasiado Ter Stegen o no?
El entrenador es el que les da la línea de juego y por lo que yo veo, eso es lo que le pide siempre, que saque esa pelota en las mejores de las condiciones. A partir de ahí, cada uno ejecuta y toma decisiones. Cuando te equivocas, pues también lo hizo Ter Stegen, esa área zona mixta, reconoce que una parte importante de la derrota también venía por sus errores, ¿no? Uh-huh. Eso también le honra, ¿no?
Cuando veis vídeos para ficharle para el Barça y todo eso, ¿ya era el mismo Ter Stegen? ¿Ya era así en Alemania?
Yo recuerdo que a Ter Stegen jugaba muy bien vinculado a la línea de juego, que tenía muy buen uno contra uno, que era un juego que dominaba el juego aéreo porque era atrevido al salir, que era muy rápido. Y cuando le escribí todo eso, al final dije, bueno, sí, y también es un portero que juega muy bien con los pies.
Sí, el joc de peus és evident que és una de les causes, un dels motius pels quals Ter Stegen finalment va acabar fitxant pel Barça. Zubizarreta parlant d'ell al Partidazo de Cope. De seguida parlem de rotacions, però abans una cosa més, Oli, l'absència de Rakitic amb la selecció de Croàcia, i la coneixíem via Federació Croata, i avui per fi, 24 hores més tard, el Barça ho ha fet oficial.
Sí, cap allà a la 1 del migdia aproximadament hi ha hagut un comunicat oficial, un comunicat mèdic del Futbol Club Barcelona. No està lesionat, únicament diu que té molèsties al tendó d'Aquiles del peu esquerre i que la seva evolució marcarà si estarà o no als pròxims entrenaments. En principi, doncs estarà descansant i tal, i podria jugar ja davant del Deportiu de la Corunya el dia 15 a partir d'un quart de 5 de la tarda.
Vinga, anem amb les rotacions. Decisions de Luis Enrique que continuen generant controvèrsia i algunes decisions que són molt discutibles, de les que ha pres últimament, i ens arriba, Oli, que al vestidor hi ha també cert desconcert amb algunes d'aquestes decisions que últimament ha pres Luis Enrique.
Sí, no únicament és la gent que estem fora del vestidor, sinó que també al vestidor no acaben d'entendre algunes decisions de Luis Enrique que els hi fan mirar temps enrere quan feia rotacions, per exemple, la primera temporada, fins que va arribar al punt d'inflexió a Noeta. Sergio Busquets, a més d'admetre l'altre dia la zona mixta les seves errades personals, també, si recordeu, va dir que hi van haver un posicionament dolent al camp. No entenen tampoc el vestidor del Barça que el míster pugui prioritzar fer jugar o no en funció dels compromisos dels jugadors amb les seves respectives seleccions. Per exemple, Arda Turan ha de jugar en Turquia, va jugar l'altre dia d'interior, o Mascherano va amb l'Argentina, va jugar Matías, que no va en França. Al final, diumenge, ho va salvar l'orgull, el cor, les ganes de Piqué o la presència del capità Andrés Iniesta, que ja va començar a escalfar abans d'acabar la primera part, de manera que Luis Enrique es va donar compte que no havia sortit bé l'equip titular de Balaïdos.
Uh-huh. Avui el company periodista Joan Carles Armengol publica un interessant article al Periódico de Catalunya que ens ha agradat molt sobre el tema de les rotacions de Luis Enrique. El tenim en línia. Joan Carles, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Una mica la teva tesi és que Luis Enrique aquesta temporada en algun partit s'ha passat de frenada amb les rotacions, no?
Sí, bueno, jo en realitat no dic res revolucionari. En realitat jo crec que és el que pensa la majoria de les aficionats barcelonistes, que quan veuen l'alineació una hora abans del partit ja saben si el dia anirà bé o potser es complicarà, no? Allò d'ai, ai, ai, que avui perdem, no? En realitat jo l'únic que demano, o intento demanar, és una mica de moderació. Evidentment les rotacions són necessàries al futbol modern perquè els jugadors tenen un calendari molt recarregat, però jo crec que també s'han de fer bé, no?
Sí, clar. És veritat que Luis Enrique, després d'algun resultat negatiu, quan li han preguntat pel tema de les rotacions o de l'alineació, ell diu, hombre, a todo pasado es muy fácil que me preguntéis sobre esto, però com tu dius, hi ha vegades que quan veus l'alineació ja arronses el nas, no?
I tant, jo crec que tots els culers, quan una hora abans del partit doncs es fa públic l'alineació, ja diuen, ai, 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 avui patirem, o diuen, avui no hi haurà problema. Jo crec que les rotacions s'han de fer amb moderació, senzillament, i canviar l'equip com es va fer contra l'Alavés, a més amb gent que havia arribat aquest any i encara no té assimilat el sistema, i al seu costat té un company que el té assimilat, doncs és molt més difícil que no pas posar un home nou a cada línia, per exemple, i jugar amb els habituals a la resta, no? que el poden ajudar a integrar-se en el joc de l'equip.
Home, si vol fer rotacions, per exemple, l'altre dia doncs va jugar Arda Turan, però podria jugar també i fer rotacions Arda Turan a la dreta, que juga molt millor que no pas d'interior, i fer jugar, per exemple, Denis Suárez. És a dir, sí, una mica uns posicionaments més naturals.
Sí, potser sí, però bueno, tampoc jo vull, diguem, dir a Luis Enrique o qualsevol tècnic que sap molt més de futbol que nosaltres com s'han de fer les rotacions i qui ha de jugar a cada lloc, no?
Bueno, però podem opinar com fas tu al teu article i nosaltres també.
Evidentment, però vull dir que el millor amb un jugador nou a cada línia ja n'hi hauria prou per refrescar a l'equip i no desnaturalitzar el joc natural d'aquest Barça, que és un joc molt identificable i molt elaborat, a més, que has de saber el llenguatge, no? I potser amb un per línia seria suficient com perquè aquest s'integrés millor a dins l'equip i l'equip no sortís tan perjudicat com va passar contra l'Alavés, contra
la primera part contra el Borussia Mönchengladbach, per exemple.
També a Bar i també una mica Gijón, no s'oblidem de Gijón, no s'oblidem de rotacions. Va sortir bé, ningú va parlar, però també doncs, el joc de l'equip no va ser molt
No, el mateix Luis Enrique va dir que el resultat era una mica enganyós, no una mica, no, molt enganyós, perquè després de l'expulsió d'Alberto Lora, que ja va pujar per allà Sergi Roberto i tal, doncs ja va guanyar el Barça com va guanyar, i no és el mateix l'Sporting de Gijón que el Celta, per exemple.
Efectivament, a més aquesta teoria de que qualsevol que sortia del Barça ha de guanyar el partit, vull dir, tampoc s'ha demostrat que és falsa, perquè s'han perdut partits contra equips netament inferiors. Què passa? Doncs que el Barça té un equip netament titular i llavors les rotacions o les incorporacions o els canvis s'han de fer amb aquesta moderació que jo al principi reclamava, no?
I una cosa que no s'entén tampoc per part de l'entorn de nosaltres que estem una mica seguint el Barça i també dins del vestidor, no s'entén que prioritzi a vegades, com va dir l'altre dia el divendres, en funció dels compromisos internacionals.
Sí, això...
És a dir, per què no ha de jugar Mascherano?
Sí, això tampoc des del punt de vista culer i barcelonista no s'entén gaire, vull dir, en principi has de mirar pels teus interessos.
Clar.
I que rotin allà, no? I un altre últim punt que també dic a l'article que m'agradaria comentar aquí és el tema de que si ell realment hi cregués en les rotacions aquestes que planteja a l'inici del partit, en les selecions que fa, llavors no faria els canvis que fa a la segona part o quan ja ha començat el partit, o senzillament, si l'inici està a descansar, el deixaria a casa i s'estalvia el viatge, o si ha descansat un dia al mes...
Te l'emportes per si de cas no em surt bé, no? I l'haig de treure, no?
Però això ja ha passat diverses vegades, és un fet recurrent. Per tant, què vol dir? Que has fallat amb el plantejament inicial les dues o tres vegades que l'has fet, no?
I com a observador des de fora, com veus el tema de Rakitic?
Bueno, Rakitic estava a la banqueta, no em penso?
Clar.
El club no va informar que estava tocat,
no.
Que
no, fins avui,
estava
no?
La banqueta, per tant, ja estava disponible. Per tant, la valoració del culer deia, home, aquest home no juga per decisió tècnica, no per decisió mèdica, no? Llavors, bueno, això és una, jo crec que és una falla d'una errada de comunicació, més que res, no?
Molt bé. Joan Carles Armengol, molt interessant l'article, enhorabona, gràcies per atendre'ns i fins una altra, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Les 3:32, pausa i de seguida li donem més voltes, al debat d'Esportscope avui amb l'Emilio Pérez de Rozas i l'Elías Israel.
Carreteras lisas, largas, sin curvas, sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados, sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Verti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Imaginas descansar en otoño con un 30% de descuento?
Ahora en El Corte Inglés es posible. Relájate con hasta un 30% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas y últimas tecnologías.
Con las mejores condiciones de financiación y servicio gratuito de entrega y retirada del viejo colchón.
Colchones con hasta un 30% de descuento. Acércate ya, solo en El Corte Inglés.
Hola, Chari.
Pero vecina, ¿qué te pasa?
Pues que no he podido dormir nada. Anoche escuchamos un ruido que parecía que venía de casa. No vimos nada, pero ya no pegué ojo en toda la noche.
¿Y por qué no te pones una alarma? La que yo tengo la puedes conectar mientras duermes y si un ladrón intenta entrar en tu casa, la alarma salta antes de que entre.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200.
Los cuñados saben de todo.
El gin tonic lo cura todo porque la tónica tiene quinina.
Y te van a querer aconsejar incluso sobre tu seguro. Esto es Asesores contra Cuñados. ¿A quién vas a preguntar? ¿A tu cuñado o a un asesor del Corte Inglés Seguros que selecciona para ti seguros de las mejores compañías? El Corte Inglés Seguros. Todo lo que esperas del Corte Inglés también en seguros.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, protagonistes, debats, opinió.
Sí, hem parlat de la cantada del porter alemany amb tres exporters. Comencem per Jesús Mariano Angoy, ex del Barça.
Y esto hará que el chaval, pues bueno, a partir de ahora haga un punto de inflexión y que jugará mucho más fácil.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
3:35, vinga, abans que res, Bracafé sobre la taula. Què posem, Oli?
Cappuccino, sisplau.
Cappuccino per l'Oliveros. Emilio Pérez de Rozas, bona tarda.
Hola, un café cortito.
Café cortito. I saludem també des d'Esport U a Elías Israel. Què tal, Elías? Buenas tardes.
Què tal, buenas tardes. Café bombón.
Café bombón, ¿no? Como siempre, ¿eh?
Para no variar.
Bueno, estamos aquí dándole vueltas, seguimos dándole vueltas, Emilio, entre otras cosas, al tema de las rotaciones. Si Luis Enrique esta temporada está administrando bien las rotaciones.
Bueno, a ver, es evidente que yo creo que cada uno de nosotros y cada uno de los aficionados e incluso cada uno de los técnicos y de los y todos esos que llevan los scouters y la gente que lleva todos esos ordenadores y todos los parámetros de calculadoras de los desgastes físicos y tal, tendrá su opinión. También es verdad que esa opinión evidentemente se destroza el 30 de junio, ¿no? o el 1 de julio, cuando pues concluye la temporada y el equipo que sea, en este caso Luis Enrique, pues al 8 de 10 que lleva, pues no sé, me lo invento, me lo añade 11 de 14, ¿no? O sea, es decir, 11 de 13, no lo sé. En ese sentido, quiero decirte que ahora podemos dar nuestra opinión y al final los resultados serán los que cantarán, ¿no? Es evidente, y lo hemos comentado muchas veces, que y yo al menos personalmente he tenido la experiencia de poder hablar con gente metida dentro del vestuario y gente notable que dicen que el año pasado lo pasaron muy mal. El equipo lo vieron muy muy cansado y que bueno, por eso se hicieron los fichajes que se han hecho, con muy buena pinta y muy jóvenes, casi todos ellos rodeando los 22, 23 años, y que Luis Enrique también supongo que ha debido de cambiar de mentalidad y decidir pues llegar con el 11 de gala de alguna manera fresquito a los dos o tres últimos meses de la temporada donde se deciden los, los títulos. Otra cosa es que algunos creamos que en determinados momentos, no me estoy refiriendo a la tocha del año pasado, pero por ejemplo al partido de Vigo de este domingo, pues claro, cuando tú entras en el vestuario y sabes que si ganas puedes ser líder, pues bueno, no lo sé. Yo realmente hubiera sido partidario de sacar el equipo de gala y después tres cambios, que son muchísimo, ¿me entiendes? Pues te los ahorras. Y te ahorras a Rakitic, y te ahorras a Iniesta, y te ahorras a alguien más, si quieres. Y porque los que pones en los últimos 60 minutos pues son estupendos. Bueno, no sé, yo supongo que debe haber maneras de hacerlo, y Luis Enrique tiene la suya, evidentemente.
Sí, y además Elías venía 15 días de descanso, es decir, juegan los mejores, ganas. Si es posible, naturalmente, pero con los mejores es más fácil ganar. Y luego viene descanso. No hay que pensar en las elecciones, ya pensarán los Bauza y gente de esta, ¿no?
Bueno, yo creo que cuando se toman decisiones de ese tipo es fácil siempre hacer los análisis después del resultado.
No, antes también se hacen.
No, pero yo pienso que...
Cuando ves la alineación, ya dices...
Chirría. Cuando ves la alineación, ves que esos futbolistas serían no titulares, sino titularísimos en cualquiera de los rivales que juegan contra Barcelona. De hecho, son estrellas de los equipos de los que venían, las principales estrellas de esos equipos. Pero seguramente él tiene que ver pues con momentos de futbolistas, con que todo no encaja, porque el Barça al final en Vigo acaba metiendo tres goles. No se nos olvide. Es verdad que encaja cuatro, pues porque, como si dice Pepe Reina, que su medio centro en la portería es Ter Stegen, pues no estuvo bien. Para mí el principal problema del Barça es que Busquets no está bien.
Y que Arda Turán no puede jugar de interior. Lo ves y chirría. No, mejor por la derecha.
Pero lo digo,
el otro día en Alemania, o sea, fue un crack por la derecha y en la segunda parte se remontó el partido.
Sí, pero precisamente
de interior está incómodo, creo, ¿eh?
Bueno, que puede ser que Arda Turán esté incómodo, pero que al final... El quien le ha dado estabilidad a todos los proyectos del Barça durante todos estos años, para mí el futbolista más admirable del Barça, con mucha diferencia, que es Sergio Busquets, pues por lo que sea no está en un momento de forma y no tiene recambio. Es idéntico a lo que pasa con el Real Madrid, salvando las distancias entre Casemiro y Busquets, pero es que es lo mismo. O sea, no tienen ese jugador que te dé el equilibrio. Y si ellos están mal, el equipo está desequilibrado.
Me ha gustado una cosa que has dicho, Emilio, que es que está bien ver un poco de dónde venimos y ver al final de las temporadas qué es lo que ha acabado pasando, porque hay que recordar que hace dos temporadas, la primera de Luis Enrique, recibió muchos palos por las rotaciones que hizo y se llega a Noeta como se llega, y aquella temporada el Barça acaba ganándolo todo. En cambio, la temporada pasada no hace tantas rotaciones en la primera mitad de la temporada y el equipo llega reventado a la eliminatoria contra el Atlético de Madrid.
Mira, Manolo, Juan, Elías y yo llevamos muchos años en esto. Llevamos mucho tiempo, entre comillas, porque esta gente no se deja tocar ni ver, conviviendo con esta gente. Yo solo pensar, lo que le debe costar a un entrenador plantear el tema de las rotaciones, el tema de que los jugadores no jueguen todo, el tema debe ser de tal desgaste, vale, hombre, también es verdad que puedes decir, no, yo soy el que mando y oye, si este tío se cabrea, que le den por ahí. No, pero yo me refiero a la convivencia, a verse desde las 9 de la mañana hasta las 2 del mediodía, de saber que tu entrenador ha decidido eso, que no tienes ya el puesto asegurado, que vas a jugar los partidos importantes tal vez, pero que va a rotar. O sea, yo creo que eso es un desgaste impresionante. Pero, de cualquier manera, lo que sí es evidente es que el propio entrenador, y eso debe ser difícil para entender para el futbolista y más para las estrellas, como muy bien dice Elías, que cualquiera de estos era titular, no era titular, era la estrella de su equipo antes de venir a la Barça, debe ser muy difícil de entender que tenemos que estar juntos, tenemos que estar unidos, tenéis que entender que en los meses de mayo, abril, mayo y junio nos lo jugamos todo. No es fácil. ¿Por qué? Porque entre otras razones, además, claro, los jugadores tienen sus contratos, tienen sus expectativas. Por ejemplo, el señor Alcácer ha perdido la selección por no jugar en el Barça. Ha perdido la selección. Y yo recuerdo...
Sin embargo, además, Isco ha ido.
No, y yo recuerdo, y esto lo puedo contar aquí, que una de los temas de conversación entre Roberto Fernández y Alcácer cuando estaban negociando el contrato era la necesidad de afianzarse en la selección que tenía Alcácer porque Moratalla, porque muchos otros le habían quitado el sitio. Bueno, pues se produce la segunda convocatoria de Lopetegui y ya no está Alcácer. Entonces, claro, eso no es nada fácil de manejar, pero es evidente que, como muy bien dice Luis Enrique, es su obligación y es mi decisión. Decisión, insisto, con toda seguridad, provocada por dos cosas. Una, por el cansancio que ellos detectaron con sus máquinas y sus parámetros y su telemetría, y por la llegada de jugadores que, en teoría, como muy bien dice Elías, ese equipo debería de haber ganado en Vigo, evidentemente.
Sí, es que esa es otra reflexión que hay que hacer, Elías, que hemos hablado de la segunda unidad del Barça esta temporada, que ha ganado musculatura, que es así, porque realmente este año Luis Enrique tiene más recursos en el banquillo para rotar, pero luego miras los dos partidos que ha perdido el Barça y en los dos partidos no están en el once titular ni Iniesta ni Messi.
Sí, claro, es que la inversión ha sido de muchísimos millones, para tener un fondo de armario importantísimo, que lo tiene, pero luego de esos jugadores, pues evidentemente, el Barça es un equipo muy difícil de adaptarse. Precisamente por eso sus canteranos en el Barça son auténticamente excepcionales y luego van a otros equipos y les cuesta más, porque es una cultura, una filosofía de fútbol muy particular, y jugadores que vienen de otros clubes con muchísimo talento, pues les cuesta mucho. No hay más que ver pues el primer año de Arda con todo lo que tuvo y este año. Yo creo que es claramente donde se ve que el Barça es un equipo al que le cuesta comprarse a los futbolistas, pero no por falta de talento, yo creo que es cuestión de tiempo, sencillamente.
¿Y qué lectura hacéis de lo de Rakitic?
Bueno, a mí, una de las cosas que más me duele es que si realmente estaba lesionado no lo dijeran, y no hicieran el parte médico en su momento y lo ocultaran y nos tuviéramos que enterar por el seleccionador de su país. A mí eso me parece realmente cutre. Como eso es así y tenemos que entender que es cierto, pues entonces no hay más lectura que estaba lesionado y punto.
Bueno, entonces que vaya Les Vidal.
Claro, es extraño, Elías, que si estaba lesionado, que hacía en el banquillo de Balaídos.
Es lo que estoy diciendo, sí.
Sí, no, es que ese oscurantismo del que habla Emilio, estoy absolutamente de acuerdo, es inconcebible. Y ocurre que además en las elecciones se pierde todo ese oscurantismo, o sea, tanto a nivel de contar exactamente lo que pasa, a nivel de que los jugadores puedan hablar lo que seguramente no hablan en sus clubes, sea, es una cosa que a mí me llama poderosamente la atención.
Ahí lo dejamos de momento, amigos. Os agradezco estos minutos en Sportscope, ¿eh? Emilio Pérez de Rozas, sí, Elías Israel, gracias. Hasta otra.
Gracias.
Chao, chao.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé. De la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé. Això sí que és cafè. El millor cafè.
Cada día, Patricia Betancourt se pone al frente de Al Descubierto en 13TV para presentarte con su sello personal la información social, judicial y los sucesos.
Ver para creer, como se suele decir.
La actualidad, como nadie te la cuenta, en Al Descubierto con Patricia Betancourt. De lunes a viernes a las 10 menos cuarto. Y a continuación,
muy buenas noches, adelante.
El Cascabel con Antonio Jiménez. 13TV. Me gusta.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
13.000 misioneros españoles en 140 países. Personas como tú y como yo, que lo dejaron todo por irse a anunciar el Evangelio. El 23 de octubre es su día. ¿Quieres conocer dónde están? Entra en domun.es y explora el mapa interactivo.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domun. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domun.es.
Ven a Hipercor. Hasta el 12 de octubre tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.000 artículos.
Como el aceite de oliva virgen extra carbonel. Comprando 2 litros, el segundo te sale a solo 1,84 euros.
Y así en más de 1.000 artículos.
En Hipercor y en hipercor.es.
Minuts i les 4. Parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Va, Jordi, hola.
Ahir ens avançaves la renovació de Marroca per l'Espanyol, consolidat ja com a titular al primer equip. També el diumenge vam assistir al debut amb el primer equip d'Aaron Martín. I hem de dir que aquestes joies de la pedrera de l'Espanyol aquesta vegada sí les té ben lligades, eh?
Sí, i està donant valor, a aquesta cantera de l'Espanyol en el cas d'aquests dos jugadors que més pinten ara la primera plantilla de l'Espanyol. De fet, són de plena confiança d'aquí, que és Sánchez Flores. Parlàvem ahir, com deies, de Marc Roca i donàvem detalls del contracte que serà fins al 2021. Doncs avui avancem aquí a Sportscope i podem dir que la clàusula de rescisió del contracte serà de 40 milions d'euros, 40, 4 i 0, a partir del dia després de la seva signatura. No són evident els 6 que va ingressar el club per Eric Bailly després del Villarreal l'ha traspassat per 40 al United, ni els 500.000 euros de la Juve per Pol Lirola, que ara triomfa al Sassuolo, s'ha dit pels equip turinès, ni per exemple els 3 que va pagar el Swansea per Jordi Amat. I fins i tot, tu recordes a Sergi Darder,
sí, home,
era jugador de l'Espanyol després del Màlaga i ara juga a l'Olímpic de Lyon, va marxar sense que l'Espanyol pogués ingressar ni un duro. Això no tornarà a passar, afortunadament, gràcies a la gestió de Mr. Chen, que ha dit, escolti, la cantera que costa uns diners...
I si algú doncs, es vol emportar algun d'aquests...
Que passi per cash.
Junior Minguell.
Un altre exemple. Aaron Martín, que va debutar el diumenge contra el Villarreal, jugador de banda esquerra, de lateral extrem, campió d'Europa Sots 19 amb Espanya, i que va ser renovat per Jordi Lardín fins al 2020, el passat estiu. La clàusula és de 25 quilos. Un altre bon jugador i blindat, es va especular que el Madrid el volia i el seguia ben de prop. En fi, Aaron Martín Caricol, el mes d'abril farà 20 anys, nascut a Montmeló i juga a l'Espanyol des de que tenia 7 anyets. Ha fet declaracions als mitjans del club.
Sí, la verdad que sí, que estoy muy contento por mi debut en primera división. Gracias también al equipo y al míster por la oportunidad que me están dando. Al fin y al cabo, tú estás todos años en el club para poder cumplir tu sueño y poder debutar en primera división. Sí, la verdad que sí, yo a Roca lo conozco desde pequeño, llevo muchos años con él, es un gran amigo y me dijo, nada, qué suerte, como yo lo sabría hacer y hacer lo mejor posible. Sí, bueno, se notan porque estás entrenando con los mejores jugadores prácticamente de la liga y aprendes un montón. Ahora el reto pues es intentar seguir haciéndolo bien los entrenos día a día, aprovechar las oportunidades que me dé el míster e intentarlo hacer lo mejor posible.
Avui Ramon Robert i Raül Tamudo han representat el club en un acte de la Lliga on han presentat els ambaixadors de la competició, els notes amics César Morientes, Fernando Sanz i demés, i a la tarda presidiran a Cornellà la preestrena del reportatge sobre el Tamudo que ha fet la Imma Casares a la Televisió de Catalunya.
No te'n vagis, que parlem de ciclisme. Protagonista, el ciclista català David de la Cruz està a la llista de Javier Mínguez pel Mundial de Qatar, que es farà el diumenge 16 d'octubre. El tenim en línia. David, hola, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Com estàs? Ja deus estar fent les maletes per marxar cap a Qatar, no? Com marxes?
Sí, ja estic aquí, ja. No tinc gairebé tot enllestit. Marxem aquest... El divendres surt l'expedició des de Madrid, però bueno, jo ja marxo a la casa el dilluns, doncs per tant, pocs dies a casa.
Mm-hmm. O sigui que estareu allà abans de la cursa pràcticament una setmana per preparar, imagino que bàsicament per aclimatar-se, no? Perquè les temperatures allà deuen ser molt altes.
Sí, això mateix, marxem gairebé 10 dies abans, no? de començar la cursa, doncs, per aclimatar-se bé. Com ben dius, doncs, les temperatures són molt altes, no? Ara estàvem mirant i estava al voltant a 38 graus la màxima, i per tant, doncs, bueno, és un canvi fort pel cos, no? Que ja estem aquí, doncs a la tardor, i bueno, doncs anem allà i esperem que aquesta aclimatació doncs ens vingui bé de cara a la competició.
Cal dir que el David de la Cruz és l'únic català d'aquesta llista de preseleccionats per Javier Mínguez. La contrarrellotge serà cosa d'Herbiti i de Castroviejo, i David de la Cruz, doncs, estarà en aquest Mundial tan peculiar, David, sense ni un metre de pujada. És una cosa curiosa en la qual els espanyols no tenim masses oportunitats, no?
Sí, bueno, a priori no és un mundial, doncs, fet per la tipologia dels corredors espanyols, no? Que sempre ens agraden un altre tipus de cursa, però bueno, portem una selecció que està en un molt bon estat de forma, no? Trobo que tenim un corredor que pot ser clau, com és el Lobato, no? Que si està bé, doncs, bueno, pot ser un bon resultat. Ja va ser a un campionat sub-23 del món, també va estar ja en 3 o primers, i per tant, doncs, bueno, jo trobo que aquesta serà la principal, el nostre principal corredor, però bueno, mirem de ser protagonista. Està clar que no és cap altre corregut, no és el millor per nosaltres, però també haurem d'estar atents, no? Perquè normalment és una... pot ser una cursa que el vent pot influir molt al resultat, i doncs, bueno, tocarà estar a la White.
Mm-hmm. És una bonica manera d'acabar la temporada amb un mundial, participant en un mundial, David. Una temporada que no sé si ha estat la millor per tu des que ets ciclista professional.
Sí, és una bona forma d'acabar la temporada, perquè bueno, al cap i a la fi representar el meu país, doncs, és una cosa que em fa il·lusió, no? M'hagués fet molta més il·lusió si hagués sigut un campionat d'un altre tipus de característiques, però no tot i així és una bona oportunitat, estic superagraït i trobo que serà molt interessant, ja no solament pel que és la carrera en si, sinó per agafar experiència de cara al futur. I sí, aquesta de moment ha sigut la millor temporada que he fet fins ara, no ha sigut la temporada en què no he tingut tanta mala sort i he pogut tenir una continuïtat, doncs, que no havia pogut gaudir les temporades anteriors, i per tant no content amb aquest aspecte.
El millor moment, imagino que està clar, és la victòria al Naranjo, que et va permetre vestir-te de vermell a la Vuelta, no?
Sí, allò va ser un moment super especial, no? El fet d'assolir aquella victòria i després doncs poder ser líder de la Vuelta a Espanya, doncs, ostres, va ser un dia que mai oblidaré i que espero que em doni forces, no, per saber que és possible i que es pot continuar millorant de cara al futur.
Vam explicar des del Naranjo, des d'Oviedo, aquella gran victòria. David, recordo perfectament el final, on estaves a l'escapada bona del dia i a poc a poc vas anar deixant enrere els rivals. És un símptoma de que tu pots guanyar en qualsevol mena d'arribada així, tipus mundial, tipus arribada en pujada? Això vol dir que després de Valverde, després de Purito, salvant les distàncies, ve que una mena de canvi de guàrdia en la que tu estàs molt ben posicionat.
Home, tant de bo pogués agafar el relleu d'aquests corredors, no? Però hem de ser conscients que al cap i a la fi aquí hem tingut molt bona sort de tenir corredors, doncs, excepcionals, com el Valverde, el Purito, com has dit, però també, doncs, el Contador o el Freire en el seu dia, o tants altres. I per tant, doncs agafar el testimoni d'aquests corredors serà difícil, no? Però trobo que aquí a Espanya tenim molt bons corredors de la generació del 89, 90, 91, 88, i penso que es poden fer grans coses, no? I pel que a mi respecta, doncs sí, aquest tipus d'arribades em van bé, les curses que són dures i són llargues, doncs es poden adaptar bé a les meves característiques. Està clar que encara em queda, doncs bueno, millorar, no? Perquè jo sí que noto que el que he començat tant amb el ciclisme, doncs potser vaig una miqueta més tard del que hauria d'anar amb certes coses, no? A l'hora d'evolucionar, però sóc optimista cara al futur i tant de bo doncs pugui assolir bons resultats i acostar-me a aquests corredors que tenim aquí a casa i que seria increïble doncs poder imitar-los, no?
Sí, això em volia preguntar, perquè aquell dia al Naranco, el gran públic, o molta gent del gran públic, evidentment la gent que segueix el ciclisme ja et coneixia, però molta gent aquell dia et va descobrir, i hi ha una història darrere del David de la Cruz, perquè, com tu dius, vas començar molt tard en això del ciclisme.
Sí, vaig començar amb 18 anys, no? Que normalment doncs, bueno, no és potser el més habitual, no? I després competir tan ràpid amb professionals, doncs és una cosa que sí que notes que tens aquella manca d'experiència, no? Jo vaig començar a donar pedals amb una visió de carretera amb 18 anys i amb 20 vaig passar professional. I, bueno, és allò que dius, que a vegades falta allò, també la maduresa del cos, no toca el cos, em va canviant, però no és el mateix si comences amb 10 anys a donar pedals que si comences com jo vaig fer als 18, però, bueno, estem treballant amb allò.
El 2017, David, cap de files de l'Ethics Quick Step, que és un dels millors equips del món, a la Volta a Espanya. És un repte tan interessant com acollonidor, eh?
Sí, però bueno, em fa il·lusió. O sigui, està clar que aquest equip és complicat, no poder tenir llibertat perquè al final tenim corredors superbons, no? I que cada cursa demostren que el nivell que tenen i que poden gaudir de llibertat. Però bueno, l'equip doncs, també es va donar compte que el resultat va ser força bo, no? I jo trobo que es pot millorar. I tant de bo que l'any que ve sigui així, no? Aquest any vam poder acabar 7 anys a la General i sí que m'agradaria doncs, donar una passa més endavant, estar allà al top 5 el pròxim any i veiem com evoluciona, no? Per suposat que depèn de moltes coses, també de la sort que tinguis durant la carrera, no només ha estat de forma, al cap i a la fi l'esport no és matemàtic i el ciclisme encara molt menys, no? Perquè hi ha tants factors que hi ha al voltant que anar en compte amb aquestes coses, però no és aquest l'objectiu i esperem arribar en un bon estat de forma i que l'equip doncs, bueno, recolzi i es pugui fer un bon paper.
Perfecte. David de la Cruz, moltes gràcies per atendre la trucada d'Esports Cope. Molta sort al Mundial. Et seguim, eh?
Moltes gràcies a vosaltres. Una forta abraçada.
Gràcies, Quique. Anem al bàsquet, Albert. Bona notícia. 8 mesos després de caure lesionat, Marc Gasol ha tornat a jugar.
Excel·lent notícia. 239 dies després, al mes de febrer, va caure lesionat Marc Gasol. Pensàvem que no seria tan greu, però sí, una fractura al peu dret que el va privar de disputar la meitat de la temporada amb el seu equip, amb Memphis, i sobretot de disputar els Jocs Olímpics de Rio amb la selecció espanyola. Aquesta matinada, la que hem deixat enrere, ha reaparegut. Primer partit de pretemporada de Memphis, ha guanyat 102-97 a Orlando. No hi ha hagut duel d'espanyols perquè qui s'hi està lesionat amb problemes, molèsties al genoll, és Sergi Ibaka. Un Marc Gasol que ha jugat a 13 minuts i ha portat 10 punts, 2 rebots i una assistència. Fantàstica notícia pel món de l'esport, pel món del bàsquet i bàsicament per el jugador català, la reaparició 8 mesos després de Marc Gasol.
Sí, senyor. Tenim per aquí Oklahoma, que ahir va perdre contra el Real Madrid i demà juguen contra el Barça.
Sí, és una anècdota perquè era el primer partit. Sí, no, de cara a la galeria està bé que hagi guanyat el Real Madrid, un equip europeu. Vigila que demà el Barça no pagui els plats trencats de la derrota ahir del Thunder d'Oklahoma de Russell Westbrook.
Si el Barça fa el mateix paper que l'altre dia.
Sí, si l'estadística en triples és 2-47, pot ser que sigui històric, no? La victòria del Real Madrid a la pròrroga amb un gran Sergi Llull. Va debutar amb Oklahoma, dèiem que era el primer partit de pretemporada, Alex Abrines, i avui a Showtime, el programa de bàsquet d'aquesta casa, parlarem abastament del que és una setmana farcida d'informació de la NBA i hem estat amb el vicepresident espanyol de la NBA. És Jesús Bueno, que no és el nostre company del partidazo de la COPE, sinó el vicepresident, una de les autoritats de la NBA, i ens ha dit això, si algú tenia algun dubte de si algun dia hi haurà alguna divisió de la NBA Europa.
Ahora mismo es imposible, por ser claro y determinante, ¿no? Ahora mismo las diferencias son muy grandes. Adam, el otro día estábamos en Madrid y comentaba que económicamente también las diferencias son muy grandes, cada vez se genera más dinero en Estados Unidos, entonces para tener una franquicia a Europa, esa franquicia, cada vez el obstáculo es un poco mayor, ¿no?
L'escoltarem, hem estat amb ell amb l'NBA Café, que s'ha inaugurat a la Rambla, i demà ja parlarem d'aquest partit que enfrontarà el Sant Jordi 8:45, el Barça i els Oklahoma City Thunder. Per cert, a partir de les 7 de la tarda, cope.es i dispositius mòbils, capítol 247-247, ha plogut molt de Showtime.
No us ho perdeu, gràcies Albert.
Fins ara.
Superstar. Bona tarda, companys, amics, audiència. N'hi ha futbolistes pels quals les aturades per selecció són una autèntica benedicció. Aquest és el SOS, crida d'auxili d'un futbolista amb la seva selecció ara alliberat.
Sin tele, nos cortó el internet. Aparte del vestuario nuestro está abajo, digamos, del edificio, son tres plantas, estamos abajo de todo y no nos agarra ni siquiera el 3G, o sea que estamos incomunicados ahí.
Sense wifi, sense 3G, incomunicats, Pablo Zabaleta, parlant de les intimitats del vestidor del
Guardiola Etihad
i dels costums de Pep Guardiola. Última hora, em diu Juan Arias que Xarapova podrà tornar a jugar al mes d'abril a Tòquio. Marcel Granollers ha caigut en primera ronda contra Bagdatis. Argentina presenta candidatura per organitzar el Mundial de Rugby. Berlusconi ingressat d'urgència a Nova York.
Gràcies, Gil.
De res.